Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Aquest diumenge 14, Ràdio Estel us oferirà en directe a partir de les 10 del matí la missa de canonització de Pau VI i l'arcabisbe Òscar Romero. Des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, una celebració molt especial presidida pel Papa Francesc. Viu amb nosaltres aquesta gran festa, coincidint també amb el sínode dels bisbes dedicats als joves. El diumenge 14 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. És l'edició 824 d'avui dissabte 13 d'octubre de 2018. Molt bon dia a tothom. Benvinguts. Bé, doncs arrenquem en aquest punt horari, efectivament, aquesta edició de Tota Costa en la que participaran diferents protagonistes amb diferents temàtiques. La primera d'elles, medicina hiperbàrica. Ho farem amb el doctor Agustí Ruiz. Avui també anirem fins a Galícia per parlar de submarinisme a pessis, a vaixells enfonsats, i avui, en aquesta edició de Tota Costa, hi posarem un toc d'humor en aquesta activitat esportiva. Bé, doncs aquestes són les propostes que us fem des d'ara i fins les 11, en les que us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el Toni Huguet, el José Matosas i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, molt bon dia, benvinguts.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Música. Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport. Activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas? Fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport. Desperta l'aventurer que dus dins.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
A tota costa.
Molt bé, doncs estem en marxa, arrenca aquesta edició de A tota costa. Un dels temes que volem obrir és, sens dubte, les revisions mèdiques. Bé, doncs, de quina manera ens hem de preparar? Des d'un punt de vista mèdic, quines són les proves que hem de passar? Quins són els reconeixements que hauríem de passar? Són moltes les preguntes que avui farem en el doctor Agustí Ruiz, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica, director, precisament, d'aquest Institut d'Estudis Mèdics i també director mèdic de l'Afectes i la Fedes. També parlem aquest matí de dissabte com a primer protagonista, doctor Agustí Ruiz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. La veritat és que són moltíssimes les preguntes que t'hem de fer. Quines proves hauríem de passar?
Bueno, aviam, jo penso a les proves, sobretot són proves, hi ha proves estàndards.
Que proves són o reconeixements o revisions, sí. Diguem-li com es diu.
Aviam, la primera cosa, jo crec que val la pena una mica anar una mica a la part més bàsica. Jo crec que amb el sector, i és un problema que és, per sort s'està dilucidant, hi ha molta gent, però molta gent, que està practicant busseig, que encara que no és conscient de que hi ha un marc legal que determina amb molta claredat que qualsevol persona que es somet a un ambient hiperbàric, i estem parlant que el busseig és un ambient hiperbàric, evidentment, ha de passar prèviament una revisió mèdica del busseig, feta per un professional amb titulació específica en medicina subaquàtica i hiperbàrica. I això és una ordre ministerial de l'any 97, és a dir, no, ja estem parlant de que ja fa, pues, això, pues, 20 anys, que té 20 anys, i que ho deixa molt clarament al seu article 25, és a dir, que s'ha de passar. Ho dic perquè hi ha molts centres que, per suposo, per influència de la seva organització i per allò que sempre ha sigut d'una forma determinada, ni són conscients ni ho demanen específicament als seus posseixedors. És a dir, des del punt de vista estrictament legal s'ha de fer. I per què? Perquè l'administració s'ha tornat boja i vol ser expeditiva i vol apretar els humanistes? No. Senzillament perquè la pràctica del busseig és una pràctica esportiva, és una pràctica lucrativa, és una pràctica de diversió, d'entreteniment i esportiva, que no està exempta de risc. Tot el contrari, estem en un entorn hostil. I ho diu una persona que practica busseig, que m'encanta el busseig, que els meus fills han esperat a l'edat mínima de busseig per poder començar a fer busseig i que continuaré practicant busseig. Però no hem d'oblidar que és un entorn hostil. I un entorn hostil que obliga a prendre mesures preventives, bastantes, i estar en unes condicions físiques mínimes que t'ajudin a poder exercir aquesta pràctica sense cap perill afegit.
Uh-huh. En qualsevol cas, Agustí, permeta'm que t'interrompi en aquest punt, que em sembla interessant doncs, aquest matís que anem a fer. Anem a veure, quan un comença a iniciar un curs de submarinisme, anem al bàsic, anem a l'open water.
Sí que... una estrella, qualsevol cosa.
Exactament, no? Sí que es demana un reconeixement, un certificat mèdic conforme aquesta persona té les aptituds o les propietats doncs, adequades per iniciar aquesta activitat esportiva. No passa el mateix amb un bateig. Amb un bateig de submarinisme, no sé si hi ha una obligatorietat de fer-se aquest reconeixement previ en aquest bateig de submarinisme.
Aquest és un tema delicat.
Ho dic perquè nosaltres hem fet aquesta prova. Hem trucat a diferents centres de submarinisme preguntant, fent aquesta pregunta, i tots, absolutament tots, ens han dit no és necessari. Pots venir quan vulguis i fem aquest bateig.
Aviam, una altra cosa és que puguem plantejar. Per un bateig té sentit entrar a fer una revisió mèdica a la busseig. Si ens atenem al que diu la llei diu, a l'article 25, que és el capítol 4, diu, de los reconocimientos médicos de las personas que se sometan a un ambiente hiperbárico. És el que diu la llei. I llavors, el primer punt diu, toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico deberá realizar previamente un examen médico especializado. Uh-huh. I després, més endavant, el mateix article, especifica qui ho pot fer, no ho pot fer qualsevol metge. Ha de ser un metge que estigui habilitat amb una especialitat o amb un títol certificat emitit a més per un organisme oficial que té que ser una universitat que l'acrediti com a persona especialitzada en aquest àmbit. Això és el que diu la llei i no parla si és un bateig o és un curs. Una altra cosa és que és un tema que està en debat actualment i que no hem de tancar els ulls a aquesta realitat és si és possiblement exagerat aquest article per lo que són uns batejos, que és que les persones baixen en un entorn hiperbàric, però mínim. Claro, el problema és que hem de definir primer què és un bateig. Perquè, clar, un bateig, teòricament, està molt ben definit per les organitzacions de busseig, les públiques i les privades, però sabem que hi ha batejos que es fan a 10, 12, 15 metres.
Sí, exactament. Sí.
Llavors, clar, és un bateig, però és una immersió. I encara que estigui fet a 4 o 5 metres, és una immersió i estem amb X bars per sobre de lo que seria la pressió atmosfèrica. Per tant, estem en un ambient hiperbàric. Que les possibilitats d'incidents amb un bateig de molt petita fondària, amb dos instructors com marquen els cànons, etc., controlant tot, etc., són mínimes o inexistents, sí, però el marc legal diu això.
Però hi ha uns certs riscos, eh? No hem d'anar molt lluny. L'any passat a Menorca hi va haver un accident mortal amb un bateig de submarinisme. Jo no vull alarmar ningú, que quedi clar que nosaltres som els primers que animem a que la gent practiqui submarinisme, practiqui, iniciï doncs, aquests batejos, però que evidentment ho faci amb totes les seguretats que això implica, no?
No, és que el problema és, aquí podem parlar. El centre de busseig discriminarà les persones que estan en condicions de fer-ho o no. Evidentment, el centre de busseig no són suïcides i apliquen el sentit comú. Després hi ha un altre tema que és veritat, que hi ha la selecció natural de la gent com vol practicar busseig. És una persona que no es troba físicament en condicions, ja ella mateixa ja no pren la decisió de fer busseig. Normalment, qui pren aquestes decisions són persones que es troben prèviament sanes. Això es dic normalment, però normalment és un concepte estadístic. La realitat és que hi ha un marc legal que sí que ho demana i que sí que és cert que l'activitat de busseig, com altres activitats esportives, té un risc inherent a la pròpia activitat. Llavors, i això justifica que és una de les poques activitats esportives, per no dir l'única que està tan regulada en quant a seguretat, és a dir, que té decrets, té normes, etc. Llavors, si la pregunta és... i jo tingués que contestar un examen a l'administració, perquè ens entenguem, que em diguin, una persona que es somet a un bateig de submarinisme hauria de fer una revisió mèdica de busseig? Diria, sí. Perquè si responc que no, em suspendria l'examen.
Uh-huh.
Així de clar. Perquè la normativa està clara. Ja sé que és un tema polèmic i que als centres de Busseig pues, no els agrada això, però és que jo crec que el que haig de dir és la veritat. Una altra cosa és que es plantegi per part de l'administració reformular aquest article, reformular aquest decret, i en tot cas entrem en un debat de què significa fer un busseig, a quina profundària, en quines condicions, quins elements de riscos poden haver-hi, etc. No? Però avui per avui, que això no està reformulat, la llei és claríssima. Uh-huh. Sí, s'ha de tenir una revisió mèdica prèvia.
Doncs no la demanen. No la demana ningú, absolutament ningú, eh? Ningú. Per fer un bateig, eh? Per fer un bateig. Dic que, evidentment, els cursos de submarinisme ja és un altre tema.
I fins i tot l'administració és conscient d'això i fa una interpretació laxa d'aquest article.
Sí, sí.
Però l'article diu això.
Doncs l'any passat una persona va perdre la vida, eh? Perquè, clar,
sí, el que passa que...
Són circumstàncies, no? Però
quan diem que una persona va perdre la vida, que és veritat, és un entorn hostil, hauríem de mirar en quines circumstàncies, perquè potser no era un bateig estàndard com fa un centre d'immersió seriós i responsable com en tenim molts a Catalunya, sinó, potser pues, qui va perdre la vida va fer-ho en unes condicions amb les que no es tenia que haver fet el bateig, potser la fundària era més important de lo normal, potser els instructors que acompanyaven aquesta persona no eren instructors, sinó que eren bussejadors experimentats, però no instructors, i per tant no tenen aquesta capacitat de discernir entre el que és un element lúdic i un element de seguretat, val? I llavors, a partir d'aquí, a saber el cas que hi havia per darrere. Per tant, que hi hagi hagut un mort amb un bateig no significa que siguin estrístiques intrínsecament perillosos.
Això és evident. Estem parlant amb el doctor Agustí Ruiz, és el director de l'Institut d'Estudis Mèdics, director mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, quines serien, en qualsevol cas, les proves mínimes, com a mínim, no?, que ens hem de fer a l'hora d'iniciar doncs, aquesta activitat esportiva? No? Quines serien aquestes revisions? La revisió comporta moltes proves. Quines serien les més especialment adequades?
Bueno, aquí també hi ha una situació una mica contradictòria, una laguna legal important. ¿Vale? Una cosa és el que marca un marc legal a Espanya, que està totalment obsolet. L'única llei que d'àmbit global de l'Estat especifica el tipus de proves i què s'ha de fer és una llei que es va publicar el 1973. Estem parlant de fa 44 anys. Per tant, evidentment, aquesta llei està obsoleta des d'un punt de vista mèdic. Per exemple, parla com causes d'exclusió la enuresis nocturna. Perquè veiem, era una normativa treta de les causes d'exclusió de l'exèrcit, de la mili, famosa. Per tant, aquesta llei de regulació està totalment obsolet i avui els metges que ens dediquem a això, el que fem és seguir les recomanacions internacionals. Llavors, i a partir d'aquí, el que anem a buscar sempre són contraindicacions relatives o absolutes a la pràctica del busseig. Què vol dir relatives? Pues que són contraindicacions que les pots tenir ara, però quan ho resolguis podràs fer busseig. I les absolutes són aquelles que en cap de les maneres, pots fer immersió en aquesta situació. No? Llavors, per tant, la primera part que crec que és la més important és fer l'entrevista amb el pacient, és a dir, una amnèsia a fons amb l'historial mèdic del pacient. Per què? Perquè hi ha patologies que hem passat o que hem tingut que amb la vida normal, normobàrica, no tenen cap afectació ni cap importància i possiblement ens morirem sense ni sentir-se ni en recordar-se d'aquella patologia que havíem passat quan teníem 10, 12, 13 o quasi d'anys. No? Què passa? Amb el món del busseig aquestes patologies sí que poden ser importants. Per exemple, persones que han tingut pneumonies, persones que han tingut tuberculosi, persones que han tingut un episodi de convulsions, persones que tinguin patologies que afectin els tres elements principals, l'element nerviós, el sistema nerviós central, l'element cardiovascular i l'element respiratori, doncs algunes d'aquestes patologies poden significar una causa de no apte o un pendent a resoldre el problema per poder ser apte.
Uh-huh.
Clar, a partir d'aquí Què significa? Que hem de fer un tac a totes les persones de tot? No. Hem de fer radiografies de tot? No tenim per què radiar d'una forma sistemàtica la gent, que és un absurd. Què hem de fer? Pues, home, sobretot l'anamnesi, i a partir d'aquí després entra ja l'exploració per aparell. És a dir, cal tenir una bona exploració de l'aparell cardiovascular, això, per tant, tot el que és una electromonitorització, etcètera, és imprescindible, perquè hi ha petites alteracions electrocardiogràfiques que a la vida normal no ets conscient, però que amb el torç subaquàtic o en un moment determinat poden manifestar-se, fer-te perdre el coneixement, i clar, perdre el coneixement en superfície no passa nada, en un principi, però sí, l'aigua ja podria ser un problema seri, no? Per tant, aquest és un dels temes que s'han de fer. L'altre tema és una bona auscultació cardiorrespiratòria, és a dir, hi ha patologies que per l'auscultació ja pots veure algun problema. Després hi ha el tema de l'exploració neurològica, hi ha persones pues, que amb dèficit neurològic els pot condicionar l'activitat del busseig. I després, a partir d'aquesta exploració, jo crec que és també l'orientació de les proves complementàries. És a dir, no podem bombardejar en humanista de 200 proves, el teòric que farem és irradiar-lo gratuïtament, però sí que, en funció d'aquesta exploració dels seus antecedents, doncs potser cal fer una placa de tòrax, potser cal fer confirmar que aquella patologia que havia tingut el pacient no li hagi deixat cavitats aèries dins els pulmons. Això és un tema que pot ser molt greu i que en superfície no passa res, però en immersió sí. Per tant, jo crec que l'element fonamental és que el metge que faci la revisió mèdica sàpiga de què està parlant, conegui molt bé l'entorn del busseig i sàpiga a les preguntes i l'anamnesi que fa amb el pacient discernir el seu historial relacionat amb el món del busseig.
Bé, doncs, a grans trets, avui volíem tractar doncs, aquesta temàtica amb el doctor Agustí Ruiz. Hi ha molts altres temes, a veure si properament doncs, també ens hi podem aturar amb més deteniment, però avui sí que volíem donar aquest toc d'atenció i que sempre és adequat, certament, doncs, fer-se una revisió mèdica amb un centre especialitzat en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, alguna cosa més a apuntar, ràpidament?
Bueno, sobretot que la normativa diu que s'ha de fer quan tu fas un curs nou i puges de nivell i cada dos anys s'ha de fer una revisió. Pensem que els bussejadors professionals, la mateixa llei, el mateix article, els obliga a fer anualment. I un bussejador professional no pot exercir ni pot treballar si no té la cartilla de busseig signada per un metge titulat en medicina subaquàtica i hiperbàrica cada any. És a dir, si l'administració és estricta cada vegada que tenim que fer algun tràmit amb ells, i als professionals els obliga cada any, i als esportius cada dos anys, vol dir que no ens ho podem saltar, que la gent ha de prendre consciència. I a part, jo crec que hi ha una sensació subjectiva de seguretat al saber que regularment estan valorant, estan veient quin és el teu historial, i a partir d'aquí et donen la tranquil·litat de dir-te continues apte pel busseig o, mira, ara pots fer busseig, però potser hauries de fer busseig amb aquestes condicions perquè per un risc determinat tu hauries de ser més restrictiu en aquest àmbit.
Exacte.
Jo crec que això val la pena perquè, de fet, el que volem tots és disfrutar i mentre més disfrutem i amb més tranquil·litat, millor.
Segur que sí. Per disfrutar, gaudir amb total seguretat d'aquesta activitat esportiva, que és fantàstica, que ningú s'alarmi amb aquest toc d'atenció, però el que volem és seguretat per tothom. Agustí Ruiz, doctor, gràcies per ser nosaltres.
Molt bé.
Gràcies i molt bon dia. Fins un altre.
A vostè.
Doctor Agustí Ruiz és el director de, mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, i també director d'aquest Institut d'Estudis Mèdics. Ha estat el primer protagonista. Arriba el temps. La previsió meteorològica per avui dissabte, demà diumenge, amb especial atenció, com sempre, en l'estat del mar. I això continua a tota costa fins les 11, en punt per tots els amics que ens sintonitzeu des de qualsevol punt de Catalunya i Andorra.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Un
bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins d'anominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Aprofitem les hores de sol d'avui perquè demà la situació serà ben diferent. Demà diumenge arriben precipitacions a tot Catalunya. De moment, aquest dissabte, nuvolositat variable, estones amb sol, estones amb núvols. Aquests núvols han d'anar en augment amb el pas de les hores, especialment de cara a aquesta tarda. Pel que fa als vents avui, bàsicament vents del sud, i això farà que l'ambient avui sigui força suau, però no dir un pèl càlid al centre de la jornada, amb moltes màximes per damunt dels 25 graus. Aquesta nit arriba una massa de núvols, una depressió que ens situarà damunt de Catalunya. Demà diumenge i demà tindrem pluges a pràcticament tot Catalunya, de distribució irregular, però que poden afectar qualsevol indret i localment amb una certa intensitat. Això farà també que baixin les temperatures. I els vents variables al matí, bàsicament del sud, de cara al vespre, ja a la nit, començarà a entrar la tramuntana al nord de la Costa Brava, que bufarà més de cara a diumenge. Les temperatures, com dèiem, baixaran i l'ambient serà ja de plena tardor demà diumenge a tot el país. Aquest descens entre les temperatures continuaria també la setmana entrant. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, molta diferència entre la costa nord, sud i central. Tenim 19 graus a la Costa Brava, temperatura de l'aigua del mar al voltant dels 22 a la costa central i de gairebé 23 a la costa sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport, activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977-43-50-74. A Horta de Sant Joan, Montsport, desperta l'aventurer que dus dins.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins d'anominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-360023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Bueno, pues estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa, lo decíamos en nuestro sumario, primer protagonista lo encontramos en Galicia, ¿eh? Se presentó un interesante proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, unas rutas turísticas subacuáticas por los naufragios de la Costa da Morte, ¿eh? Sin duda, yo creo que va a ser un argumento de mucho interés para los submarinistas. A nivel subacuático, Galicia ofrece diferentes alternativas, un buceo diferente, por cierto, del cual hemos hablado en este espacio de radio. Pero sí que es cierto que los naufragios es un elemento fundamental dentro de ese panorama subacuático. Bueno, de todo ello y sobre todo de ese proyecto orientado en poner en valor el patrimonio subacuático de este noroeste español, queremos hablar con Miguel San Claudio. Es arqueólogo submarino, impulsor también de este proyecto, de estas rutas turísticas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, ¿eh? Enhorabuena y felicidades, porque eso a nivel turístico para Galicia yo creo que tiene un peso específico importante, ¿no?
Sí, creemos que sí, porque por cuanto es un recurso que hasta ahora estaba sin explotar, es decir, nuestro pasado cultural, y en este caso el pasado cultural que se encuentra bajo el agua, y en fin, es un tema que todos los submarinistas sabemos lo atractivo que es el buceo en pecios, lo atractivo que es la historia sumergida. Y creo que en fin, que podrá ser una buena atracción, ¿no?, para cualquiera que esté interesado en esta faceta, no solo buceadores, sino también público en general.
Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de crear esta ruta, ¿no?, esta ruta turística? Lo digo porque el buceo en Galicia es un buceo, hombre, de una cierta dureza, lo hemos hablado en diferentes ocasiones en ese espacio de radio, muy interesante, pero con una cierta dureza, ¿no?, como pasa y ocurre con el buceo del Cantábrico. Quizá es para dar un argumento más a ese buceador turista o turista buceador.
Bueno, yo modestamente he buceado creo que en todos los mares que bañan la península ibérica y, en fin, el Atlántico sí tiene unas características diferentes, pero tampoco lo encuentro un mar excesivamente proceloso. Quiero decir, nosotros en el Atlántico tenemos la ventaja de contar con las rías, lo cual nos ofrecen pues numerosos abrigos y numerosas orientaciones que satisfacen cualquier necesidad del buceador, ¿no? Y la idea de esta iniciativa pues partió pues del asombro que nos causaba la propia relevancia que se le daba a la historia marítima en general y al patrimonio cultural subacuático, en una tierra que está muy marcada localmente por esta circunstancia. El topónimo Costa de la Muerte no es un topónimo baladín, tiene un razón y tiene un sentido y ha marcado muy muy claramente a los puertos costeros, a las zonas costeras de esta tierra. Y siempre nos llamó la atención que bueno, que parecía que la oferta turística, la oferta cultural en Galicia, pues se hacía remolque de las iniciativas que iban surgiendo en otros lugares, pero sin embargo, en esto que es tan nuestro, tan característico y exclusivo en gran medida de esta zona, pues sin embargo siempre había sido orillado. Y bueno, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Uh-huh. Y surgió esta idea.
Bueno, surgió esta idea, está puesta en marcha y es una idea que nos hará un recorrido por cuántos pecios. Hay que decir que son naufragios reales, por tanto, el naufragio siempre
engloba y conserva pues ese atractivo histórico, ¿no?, que tiene, dramático en muchas ocasiones. Por tanto, es un interés más que tiene la visita a esos pecios. Cuéntanos un poco, Miguel, ¿cuántos pecios, cómo se determina y cómo se desarrolla esa ruta?
Bien, como sabemos, la ruta está pensada no solo para buceadores, sino también para el público en general, aquel que no pueda sumergirse o no pueda visitar los pecios. También va a contar con una serie de hitos orientativos en la costa, en los lugares allí donde se produjeron los naufragios o en sus proximidades, en los cuales, mediante herramientas de última generación, antenas NFC o realidad virtual o códigos QR, pues se le va a narrar estos naufragios significativos que hemos escogido. Es decir, de centenares de naufragios, bueno, pues nos hemos ceñido a unos 38 accidentes que son los que vamos a mostrar. Y de hecho, de ellos, varios son visitables bajo el agua. Es decir, sabemos de la existencia de muchos naufragios, ya digo, centenares, pero no todos han sido localizados de momento. Y sí hemos escogido una serie de buques en dos diferentes categorías. Una que llamamos la Ruta de los Galeones, que se basa principalmente en la flota, en la armada de 1597, una armada que se enviaba una vez más a la guerra contra Inglaterra y que perdió 28 buques en el tramo entre Corcubión y Finisterre. Para que nos hagamos una idea, esos son tantos barcos como los perdidos en la Armada Invencible, uh-huh, en la famosa jornada de 1588. Bien, sí. Pues todo ese número de naufragios lo tenemos localizado en una zona muy concreta y, de hecho, ya hemos encontrado pues siete de estos buques. En algunos de ellos es factible bucear, en algunos de ellos puedes tocar la historia, la artillería, cañones, etcétera. Y la otra ruta la desarrollamos a través del eje de los buques de guerra, ¿no? Es una zona, la zona entre el Cabo de Finisterre y Porto d'Osson, que son los que marcan el territorio que hemos escogido. En esa zona hemos escogido una serie de buques de guerra que van desde un acorazado inglés hundido en 1870, el cual, por motivos de profundidad, es inaccesible para los buceadores, digamos, deportivos, uh-huh, hasta una fragata española de 1966, que es así, es accesible para buceadores, incluso para los menos experimentados.
Uh-huh. Efectivamente, has tocado un parámetro que es importante, ¿no? Habitualmente los naufragios, habitualmente los pecios, están a profundidades, hombre, no muy accesibles, ¿no? En este caso, ¿de qué profundidades de media, ¿no? Porque imagino que habrán excepciones, como la que acabas de mencionar. Pero, ¿de qué profundidades estamos hablando?
Pues mira, digamos, el barco más técnico que tenemos está, que es el crucero Blas de Lezo, está hundido a unos 70 metros de profundidad. El crucero protegido Cardenal Cisneros está alrededor de unos 60 metros de profundidad, pero por ejemplo tienes barcos de la flota de la Armada de 1596 de Felipe II hundidos a 4 metros de profundidad, o sea que hay casi para todos, ¿no? También tenemos un par de vapores hundidos entre los 50 y los 40 metros de profundidad.
Uh-huh. Por tanto, hay profundidades accesibles a ese, sí, buceo, sí, recreativo, otras 60, 70 metros, ya estamos hablando de profundidades de un cierto...
Para buceo técnico.
Exactamente.
Muy especializado.
¿Y el estado? ¿En qué estado están?
Bueno, hay que decir, nosotros en los trabajos previos que hemos desarrollado, en algunos de estos pecios hemos sido los primeros que han bajado. O sea que nadie antes de nosotros los había visto nunca, y estoy hablando que los hemos encontrado hace 2-3 años atrás. Tenemos que tener en cuenta la zona, la Costa de la Muerte, los temporales, es una zona que no invita precisamente a la conservación de grandes estructuras, aún sean de acero bajo el agua, pero sí en aquellos barcos que no han sido excesivamente desguazados, pues sí, todavía puedes... te encuentras con la máquina, los diferentes elementos de la arboladura, aparejos, los timones, hélices, etcétera, calderas, por supuesto, etcétera. En, el estado de conservación es variable según donde esté situado cada uno de estos pecios, y esto con lo que respecta a los barcos, digamos, más modernos de la era del vapor. Los barcos de época más antigua, como por ejemplo otro barco muy interesante que tenemos, que es la corbeta de la Armada Francesa, la Bayonesse, hundida en 1803 en la playa de Finisterre. Bien, pues puedes ver la artillería, puedes ver estructura de madera, puedes ver restos. Muy reconocibles todavía y, en fin, muy muy apetecibles para cualquier buceador.
Bueno, vamos a hablar de cuestiones en concreto, ¿no? Ahora mismo te están escuchando básicamente personas que les interesa este sector subacuático, les gusta el buceo, bueno, quieren venir a Galicia, quieren venir a hacer esa ruta turística subacuática de los naufragios de la Costa de la Morte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién se tienen que dirigir? Porque los centros de buceo de la zona están vinculados con ese proyecto,
sí,
son proyectos privados, públicos, cuéntanos.
Efectivamente, este proyecto surge con fondos europeos, con los grupos de acción costera, que son asociaciones de municipios dedicadas a potenciar su ámbito de actuación, y el objetivo es crear nuevos recursos económicos en las zonas de intervención. Bien, este recurso, este proyecto que hemos sacado adelante, está vinculado directamente con los centros de buceo, es decir, está creado y concebido para que los centros de buceo de la zona sean los que exploten esta capacidad.
¿Cuáles
esta...
serían las localidades más
a eso es a lo que íbamos a ir ahora.
Sí.
Las dos localidades que presentan los centros de buceo que existen actualmente en la zona son Finisterre,
¿sí?,
en donde se encuentra Buceo Finisterre, que es la empresa referente al buceo en esta zona, y en Portosín, con Mergullo, como suena con ella, sí. Compostela. Son los dos núcleos que serán los encargados de explotar este recurso subacuático y de llevar a los buceadores a visitar estos yacimientos, estos naufragios.
¿Se hace durante todo el año?
Pues en virtud de las condiciones climáticas, sí, y en virtud de la disponibilidad de los propios centros, claro.
Creo que los ayuntamientos han adoptado, en fin, con muy buenos ojos, ¿no?, ese proyecto.
Sí, básicamente lo que hemos visto que ha tenido una muy buena aceptación. Hay que decir que fueron los propios ayuntamientos los primeros en apostar por esta iniciativa, por cuanto vieron que era una actividad novedosa, que era una actividad que, bueno, que todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que el buceo es una actividad en auge, y el sacar una ventaja, ¿no?, una posibilidad económica de algo tan llamativo y tan exclusivo en nuestra zona, que es la Costa de la Muerte, pues les llamó la atención y, por supuesto, hemos tenido desde el primer momento un apoyo muy importante de los concellos, del propio Grupo de Acción Costera 4, y, en fin, y de todos aquellos a los que le hemos presentado el proyecto y sus resultados, sobre todo.
Ya para acabar, Miguel, no sé si tenéis previsto o os podéis mojar, nunca mejor dicho, en cifras. No sé cuántos buceadores de media esperáis que tengan interés en hacer esas rutas. ¿No? Es la pregunta del millón, ¿no?
Claro, eso no es algo que podamos a priori apurar ni precisar. No me gusta hacer ese tipo de apreciaciones, porque estamos hablando básicamente sin ninguna base cierta, ¿no? Yo creo que sí va a tener un gran desarrollo. Sí es un primer paso. Esperamos ampliar la oferta mucho más. Te vuelvo a repetir que tenemos centenares de potenciales restos de buques como para visitar, y estoy seguro de que continuando con esta línea de trabajo podremos hacer una oferta todavía mayor, de tal manera que el buceo en naufragios en esta zona pues se convierta en un recurso, ya que no podemos ofrecer a lo mejor sol y playa, pero sí a lo mejor es posible que podamos ofrecer los mejores buceos en pecios de toda la península ibérica.
Sin duda que sí. Pecios desde el siglo XVI al XX, veleros, vapores, aviones de guerra, en fin, historias asociadas a ese dramatismo que en muchas ocasiones ha sido protagonista, esta Costa de la Morte, esas rutas turísticas muchas, muy acertadas, yo creo. Te deseo lo mejor, muchísimos éxitos en este espacio de radio. Estoy convencido de que te habrán escuchado con mucha atención los buceadores catalanes y andorranos.
Espero que sí.
Miguel San Claudio, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
A vosotros.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y enseguida, hasta las 11 en punto de la mañana, seguimos con más historias, más protagonistas subacuáticos a toda costa.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport, activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport. Desperta l'aventurer que dus dins. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
En un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34... I que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Aquesta edició de A Tota Costa, queda pendent encara una connexió amb Badalona. Hem de parlar de la primera cita d'Iniciat, aquesta fira de la nàutica i dels seus oficis. Anirem fins a Badalona, anirem fins a la Marina de Badalona per parlar amb el seu gerent, l'Imanol Sanz. Well, serà al llarg del programa d'aquesta edició de Tota Costa, que també en aquest punt hi posem algun toc d'humor, Com és la manera molt particular d'entendre el submarinisme que té la popular humorista, presentadora Eva H., que no fa pas massa va fer també un simpàtic monòleg al voltant del submarinisme en el Club de la Comèdia. Avui el recordem.
Me he apuntado a un curso de submarinismo. Que vosotros diréis, qué profundo. Sí. Siempre he querido yo bucear, siempre, siempre he querido ser el comandante Cousteau, siempre. Desde pequeña, no un viejo deshidratado con un gorro sucio, no. más bien una capitana de barco que mandaba ahí sin parar a todo el mundo. Eso me ha apetecido a mí mucho. Y estoy haciendo ahí las prácticas, que las prácticas, bueno, las prácticas se hacen al principio, las primeras, en una piscina. Que dices, pues esto está chupado, por favor. En una piscina, que no hay ningún peligro. Bueno, si no vas descalza al vestuario, quiero decir, no hay... Está muy bien. Y luego ya vas a las prácticas al mar, que ahí es cuando empieza lo guay. A mí me hacía una ilusión llegar allí, a la playa, ¿sabes? Y hasta que te enteras de que tienes que cargar tú con las cosas, ¿sabes? Hay que llevar de cosas tú para practicar el submarinismo. Que yo iba siempre un bikini y el tubo este de mirar y ya está, ¿sabes? No. Bueno... El traje, el cinturón este de plomos, las aletas, las botellas. Que no se llaman bombonas, no se llaman bombonas. No, que las bombonas son del butanero, oiga señora, butanero, no son botellas. Son botellas que tú dirás, bueno, pues tampoco es para tanto, las tienes que llevar las cosas de aquí a allí. De la escuela a la furgoneta, de la furgoneta al muelle, del muelle a la Zodiac, de la Zodiac al barco, eso es una mudanza. ¿De dónde vais vosotros con todo esto, por favor? ¿Qué dices tú? El submarinismo es un deporte, normal que es un deporte, ¿tú sabes lo que tienes que llevar ahí? ¿Qué tienes que estar acarreando? Eso es, una cosa horrorosa. Luego ya lo que es bucear, eso ya ni es deporte ni es nada, eso ya es relajación. Si se puede hasta fumar dentro de la escafandra, eso ya... Y ahí ya tú te relajas tranquilamente. No. Hay una cosa muy simpática, es cuando tú ya consigues colocarte todo ahí, las aletas, ¿sabes? El cinturón este de los plomos, 200 kilos que llevas ahí, que vas arrastrando, el traje de neopreno, que es comodísimo, una maravilla, tanto ponérselo como dejárselo puesto, es una maravilla. Los monitores, que son unos cachondos, te dicen, si os entran ganas de hacer pis, si queréis... Lo podéis hacer dentro del traje, ¿eh? Que así entráis en calor. Sí. No aplaudáis groserías. Lo que yo le dije, digo, ¿cómo que si queréis, Salao? ¿Cómo que si queréis? Si yo consigo quitarme el rebozado este de goma, yo ya me he meado encima, ¿sabes lo que te digo? No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera, vas meado siempre. Luego ya sí, luego es verdad que ya todo te merece la pena, ¿eh? Una vez que estás ahí ya en las profundidades, es muy guay. Oye, pero si te cruza un pez, tío. Tú ahí... Si te cruza otro pez, un alga, un coral marrón. O viene por aquí otra cosa que dices, esto que es mi mano. Todo el rato... Muy gustoso estar ahí. Hasta que se te acaba el oxígeno o la paciencia. Madre de Dios, qué aburrimiento. La madre que los parió a todos los buzos del mundo. Hombres, ranas, uníos y salid de ahí, por favor. Es un deporte de riesgo, dice, de riesgo de morirte de asco, tío. Qué tostón. Aburridísimo. Me he divertido más poniendo lavadoras.
A tota costa.
Bé, doncs aquesta és la particular manera de veure el submarinisme per Eva H. Han estat molts, els humoristes, doncs, que han posat un punt d'inflexió en aquest esport, aquesta activitat esportiva del busseig, del submarinisme. Home, un d'ells va ser el mític Eugenio, que també tenia un altre acudit, doncs també interessant de recordar.
Estava en aquell que era en un bar del pueblo de l'Almunia de Doña Godina, província de Zaragoza. Un grupo de amigos estaban jugando al tute, mientras en la tele, en la segunda, estaban dando un reportaje del profesor Cousteau. Unos buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Dice uno de ellos, siempre me he preguntado por qué los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Y el Calixto que estaba al lado de Eus se tiran de espaldas porque si se tiran de frente, el impacto del agua con las gafas se les podía romper un cristal y se pueden dañar la visión. Y dice el Galindo, qué va, hombre, qué va. Y se tiran de espaldas porque si se tiran de frente, con el peso de las botellas en la espalda, les impulsaré debajo del barco y puedan ser absorbidos por la hélice del barco. Y dice el Ambrosio, digo, no tenéis ni puñetera idea. Y se tiran de espaldas por aquello al principio de Arquímedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el Aniceto que está a la barra liando un cigarro, digo, sois unos catetos. Sois la vergüenza de la almuña de Doña Godina. Y se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente caerían dentro del barco, coño.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Saben aquel que dice que era un tío de Albacete? Y un día le digo a su pare, diu, padre, digo, a mí me gustaría ir voluntario a la Marina. Digo, ¿qué dices a la Marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? Digo, me hace ilusión. Total, que convence a su padre y el tío se va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y diu, voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante, diu, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy catalán de la provincia de Gerona. Diu, ¿tú sabes bucear? Diu, yo me he buceado toda la Costa Brava, desde Palamós hasta las costas de Argel, pescando la anchoa. Diu, cullo. Diu, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco, pues. Diu, ¿tú sabes bucear? Diu, ¿usted no conoce la canción? Diu, ¿qué canción? Diu, desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla con la saya remangada luciendo la pantorrilla, pues esta era mi mujer, yo hacía el mismo recorrido buceando. Diu, vale. Diu, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy gallego. Diu, ¿tú sabes bucear? Diu, yo me he buceado las rías altas, las rías bajas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo, el percebe, y a la temporada baja el mejillón de roca. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy de Albacete. Digo, ¿de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la Mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante, digo, a ver, bucea, y hace el tío, ¡eh!
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida. És oro, oro, tebari. És oro, tebari.
És oro, oro, tebari. I never meant to leave you hurt.
Doncs quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Tota Costa. Com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio dedicades a temàtiques totalment diferents. Turisme, gastronomia i enologia arriben en aquesta antena en uns instants. Us hi esperem. No more, no more. I wanna fool.